Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Estres, tu.
Has d'avala? No tens hipoteca?
Quina sort,
doncs llavors no tens avala. A veure, un moment, un moment, que ja són aquí i vull que entrin. Passeu al Barça reservat. Episodi 34. I deia el Bernat Soler, quin estrès amb el Xavi Hernández i el Xavi Campos, perquè estaven parlant d'avals, i llavors t'explota el cap. A mi em costa aquest tema d'economia, els avals, els interessos, els préstecs, doncs tot això, perquè, clar, la informació d'aquests dies del periòdico explicant aquest préstec al compte on hi ha tots els directius titulars per als ingressos que van rebre per sufragar les despeses dels avals, és una mica complexa, però realment aquell dia és que va ser un dia de bojos, el dia d'aval, el recordo perfectament.
En plena pandèmia, a toque de queda.
Allò va ser, i encara no s'ha explicat, realment algun dia s'haurà de fer un llibre, no dona per un llibre només amb aquella nit, però allò segur que dona per fer...
Aquell és un capítol de...
De Barça reservat. En farem un algun dia dedicat només a aquella nit.
Però vull dir, molt laportià. O sigui, el laportisme
sí,
es basa en situacions una mica estrambòtiques com la d'aquella nit.
Era el primer, segurament, d'aquest segon mandat de la porta. Feia gràcia, sí, perquè sí. Era... Uau, però que, final, quines emocions sempre... que ens estan esperant.
I com... En la primera etapa, a la porta, tot li sortia bé, o moltes coses li sortien bé, tenia aquesta aura de winner, deia, això de l'aval... No ens creiem que el Barça tindria problemes de fair play per inscriure jugadors, ni que Messi deixaria de ser jugador del Barça.
Ens quedava tan lluny tot això que ha passat després, si ens ho haguéssim dit en aquell moment, però vaja, no tornarem a explicar tota la informació que hem explicat al voltant d'aquestes informacions del periòdico, perquè ho vam explicar al Tot Costa, però si voleu recuperar-ho, si no ho veu escoltar Tot Costa, recupereu el Tot Costa de dimecres, quin dia?
15.
Dimecres 15 de maig, i tota la primera hora està dedicada
amb
tots els protagonistes principals, menys evidentment una veu del Barça.
Tot Costa reservat,
Tot Costa reservat, ens han copiat una mica, però vaja, doncs allà tindreu...
Tens alguna coseta d'aquest tema?
Mira, hi ha una cosa, no, és una cosa que, de fet, que no s'enfadin al Tot Costa, però se'n va passar, però que parlàvem, una de les claus per entendre per què l'empresa ISL, ara posem un context ràpid, no? Que ISL, que és l'empresa que està als Estats Units i treballa amb acadèmies i amb escoles del Barça, participa en aquesta gira, ajuda a organitzar la gira, dos partits concretament per al Barça, i que a més fa aquest ingrés de 350.000 euros al compte dels avals per ajudar a la Junta del Barça a aconseguir aquest aval, ho fan en bona part perquè hi ha una persona que els demana, que és de molta confiança seva, de la junta directiva, i aquesta persona és Ferran Oliver. Ferran Oliver és, la persona de confiança d'aquesta empresa.
Que és qui agafa el relleu de Jaume Giró com a encarregat de
totes les qüestions
més
econòmiques. Sí. I de l'aval concretament. Doncs és ell qui, per aquesta confiança, aconsegueix que facin aquest préstec i després també fa que organitzin aquests partits de la gira i altres coses. Però vaja, Ferran Oliver és cert que és una persona que ha agafat molta força amb totes les qüestions econòmiques, més enllà també de relacions amb la Lliga, que després explicarem una altra coseta d'això de la Lliga, i és gràcies a Ferran Oliver qui firma, de fet, i qui gestiona i qui porta tota aquesta operació d'aquest préstec de 350.000 euros.
Que aconsegueix aquest favor, no?, per part dels socis d'ISL.
Perquè el préstec, segons ISL, és a condicions pràcticament sense garanties, però que ho fan perquè és ell qui ho demana.
Perquè estimem el Barça, no?
En aquest cas, perquè estimen Ferran Oliver, en aquest cas concret. Però vaja, i aquella
Ostres,
nit...
Però t'has d'estimar molt, una persona per deixar-li 350.000 euros.
Clar, però tu
pensa
que et ve al Barça el dia 1 del mandat de la porta, que encara no saps tot el que ha passat, i fins i tot després de tot el que ha passat, tu pots seguir confiant, però si confies i està dins del Barça, dius, home, m'ho tornaran, i ho acabarà tornant al Barça.
Què és això?
El DJ del reservat, que ràpid. Ostres, aquesta cançó.
Estimem el Barça i l'ajudem també, ni que sigui amb una simple trucada de telèfons per aconseguir-li un parell d'amistosos a Estats Units i cobrem la comissió
per fer-ho. Una comissió.
Comissió per trucada telefònica.
Però això ja... Qui paga la comissió,
sí.
Si la vol pagar per fer una trucada o per fer-ne 1.000, ja és una altra història. Amb això no ens hi podem posar. I aquella val, per cert, els directius que van pagar i no van pagar, això sempre...
Sí, tu
saps qui va pagar i no va pagar exactament
aquest compte,
aquell
aval? Col·legiat que diu el Barça, tots els directius tenen accés a aquest compte perquè havien de dipositar allà el manteniment de l'aval, que eren 2,5 milions d'euros, més o menys.
Sí.
Eren molts calés. Llavors, hi havia directius que sí que responien a aquesta, aquesta responsabilitat.
Eren 130.000 euros per cap,
sí, oi? Sí, més o menys. Sí.
Això ho van posar tots? No.
Aquest és el focus del problema, que no tots els directius tenien prou múscul per poder, un, avalar, dos, pagar el manteniment. Llavors,
clar, que el manteniment,
hi ha alguns que sí que estic apuntats aquí, que sí que podien fer les dues coses, que són l'Antonio Escudero, el Xavi Barbany, el Joan Soler, l'altre Joan Soler, el Jordi Llaurador, el Juli Guiu, també.
Sí. Doncs
aquests tenien patrimoni per avalar i diners per poder mantenir l'aval. Llavors, aquests que he comentat sí que podien, i sí que ho van fer, sí que van pagar la seva
Ferran
part.
Ferran Oliver
també, clar, o sigui, va entrar a la Junta per avalar, perquè ell no estava a la candidatura inicial de la Porta. Va entrar després, quan va començar a haver-hi problemes per juntar patrimoni pels 124 quilos.
Però només van avalar aquests que has dit, o aquests són els que tu saps que van avalar i després
aquests
pot haver-hi algun més?
Aquests són els que van pagar el manteniment. Altres van també posar diners d'aval, per exemple, el Audax, el
sí,
José Elías,
sí,
va avalar 40 milions, però no va pagar el manteniment d'aval perquè ell ja havia considerat que ajudava massa.
Clar.
Home, com Jaume Roures, no? Jaume Roures una bona quantitat de diners.
Crec que avala 10 milions, però no assumeix les despeses de l'aval.
No, és que de fet, quan van a buscar ISL, el que li diuen a l'empresa és necessitem aquests diners que són precisament el manteniment de l'aval, de la despesa de l'aval de Jaume Roures.
Eduard Romeu entra a la Junta com a intercanvi
d'aquests 40
milions. I és vicepresident econòmic perquè José Elías ho patrocina amb un aval de 40 quilos, però ni Romeu ni Elías paguen aquest manteniment que va generar molts problemes i que va provocar que es demanessin favors a aquestes empreses.
Bé.
O préstecs, entre cometes.
I saps d'algú que no pagués res?
El que jo defineixo com el club de fans.
El club de fans?
Club de fans
de la Porta?
Sí.
Vols dir els seus amics més amics que estan amb ell des del 2003?
Sí que he de dir que al principi de tot sí que van pagar una petita quantitat tots els directius, però el gruix, que són els 100.000 euros, 130.000 euros, no tots el van pagar. No diré noms perquè no vull assenyalar ningú, em sap greu. Però el club de fans no està representat en aquest grup de directius que he dit.
Bé, doncs el tema dels avals, insistim, si voleu saber més informació, tot allò que hem explicat, tot costa, el recupereu el de dimecres. Anem a parlar d'altres qüestions perquè, si no, m'explotarà el cap si seguim parlant de temes econòmics.
És farragós, tot plegat.
No, però és farragós, però s'ha d'explicar també perquè és molt important. Però, Christensen.
Canvi
radical. Christensen no
va avalar.
No va avalar, no va pagar manteniment, no ha pagat manteniment, però podria, també, perquè té,
sí,
ell
té
sí que té poder adquisitiu. Què passa amb Christensen? Perquè aquí hem parlat amb el Barça reservat per qüestions seves de que a vegades estava jugant i ha demanat el canvi, allò que dius, només amb la mirada, i deien, evitem la mirada perquè ens demana el canvi, però ara hem trobat una nova posició per Christensen al camp i, escolta, està bé.
És una posició que és conseqüència de no trobar un relleu per Sergio Busquets i que aquest relleu, que era Oriol Romeu, no funcionés. Llavors, Christensen s'ha adaptat bé a la posició de pivot, a Xavi li agrada, li ha encaixat durant molts partits importants, però hem de dir que Christensen no se sent còmode en aquesta posició, que pateix. No sé si el Bayo participa molt en la sortida de pilota, si és un futbolista que faci el contrari d'inhibir-se en algunes...
S'aparta de la jugada, sí.
Sí, és un jugador que s'aparta perquè no està còmode en aquesta posició de pivot. Sí que, evidentment, a l'hora d'un balanç defensiu, tenir un central de pivot ajuda molt a controlar les transicions, a pilota aturada, l'equip creix en prestacions i en centímetres, ha marcat gols de cap, dos, a partits importants, però el que és pivot defensiu no és una posició en què ell se senti còmode en el Barça. És cert que sí que la va posar en pràctica a la Bundesliga, però sí, el Barça no s'està sentint còmode.
No s'està sentint còmode.
Ho ha expressat ell, això, a nivell intern.
Internament. Sí. Ja, internament ell fa saber que la seva posició és la de central, igual que Koundé ha fet sentir que la seva posició és la de central.
Sí, o sigui, Christensen, que ara que li trobem un lloc o que trobem una solució pel mig centre, Christensen ja ha dit a Xavi, o Xavi ja sap, com a mínim, que no és la posició ideal per ell.
És una urgència.
No se sent,
sí, però jo crec que tothom té clar, començant pel propi Xavi, que això és una solució d'emergència.
És molt diferent que sigui solució d'emergència o que el jugador et digui, ostres, és que jo aquí no m'hi trobo
bé. Sí, bé, se li ha demanat un sacrifici com se li va demanar a Koundé, no?, entre cometes.
Koundé és millor lateral que central al Barça.
Sí, que juguis això.
Tothom ho està veient.
Sí, perquè a més és una posició de lateral que no és ben bé un lateral dels de tota la vida. A mi m'agrada molt una de les les últimes rodes de premsa on a Xavi se li va preguntar per aquest tema de Koundé, i va resumir-ho dient, no, mira, al final és que Koundé és defensa, que crec que és la millor definició.
Sí, sí, perquè
no és lateral, és defensa.
Defensa de la banda dreta, eh?
Sí, 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 per tant, deixem-nos ja d'etiquetes.
Però Christensen és veritat que, sobretot en la construcció del joc, se'l veia incòmode, un punt espantat, s'apartava de la jugada, quan, sobretot quan De Jong, que
quan
estava
De Jong
bé,
jugava,
i llavors, aparteu-vos sí, d'aquí, que ja, ja la pilota és per mi. Evident. Però en els últims partits, a mi m'ha semblat que actuava més alliberat. A Girona va fer un golaç, a Girona, no?
Un golaç de davanter centre.
Sí, sí, un control i una rematada girant, sí, sí, molt difícil.
Contra l'últim partit a Montjuïc va ser contra...
Contra la Reial Societat.
La Reial Societat, el gol de Lamine Yamal, ve d'una pilota tirada des del darrere per Lewandowski.
Sí.
Molt semblant al PSG, el dia del PSG, que també va marcar Rafinha en una circumstància semblant, en què fa de boia Lewandowski, perquè el Barça es juga directe cap a ell.
Sí.
I això per mi és una conseqüència de tenir un pivot que no és una referència, que en aquest cas Christensen.
Doncs ara només ens faltaria que Christensen...
Però recordeu la temporada passada de Christensen de central? Per mi va ser el millor defensa del Barça.
Ja, però és veritat que necessitaves un mig centre i que no ha anat malament.
No.
Per tant...
Però la prova que és una solució d'emergència és que, novament, la prioritat de Xavi de cara a la temporada
és
fitxar un mig centre, no? Un pivot defensiu.
I fer altres proves i trobar altres opcions. I, de fet, aquests dies Joaquim Piera publicava a l'Esport, que el llegia, que això va ser idea de Deco. Jo aquí ja...
El que Christensen mig centre.
Oh, idea. A veure, en aquestes converses que té de futbol...
És veritat que Christensen li deia
al Xavi
Hernández, el periodista, deia que Christensen havia fet de mig centre algun partit puntual al Wolfsburg quan jugava... No era el Wolfsburg, era el Mönchengladbach.
El Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach
quan jugava cedit pel City, pel Chelsea. Els
a veure,
tots.
No n'hem dit ni una.
Tornem a gravar.
Tornem a començar. Sí,
bé,
doncs això.
Millor per això trobar un
millor
centre
buscar,
autèntic, eh?
Ara, per trobar-ne un, hauràs de poder
tot
fixar,
eh? Tot i que els futbolistes són molt... Bé, Christensen és especial quan...
Són còmodes.
Però, home, a mi em dona l'oportunitat de jugar, de recull pilotes al Barça i menjo la gespa.
Exacte, de què de jugar?
De mig centre, doncs de mig centre.
De mig centre, no estic còmode. Home, doncs mira, doncs no passa res, però... Bé, doncs a veure si això ho arrosseguem.
A Koundé de lateral dret.
Sí, però al final, mira, està content.
I a Rafinha, les cares que posava perquè el posaven a l'esquerra, sí. I mira ara,
sí,
jugant a l'esquerra.
Juga a l'esquerra, però...
Per dins. Però quan estava Dembélé ocupant el seu lloc i ell anava a l'esquerra,
segurament a Rafinha li dius, jugaràs a l'esquerra per dins i et fa mala cara. Però com que ha vist que és on està donant millor rendiment, ara deu haver pensat, ostres, han trobat el meu lloc.
Sí, sí.
Mira, ara que parlava de Deco, precisament, i Rafinha, és un dels jugadors amb qui més parla Deco. De fet, Deco té com un grupet de padrinats allà, que són Rafinha, Vitor Roque, que Joao Félix, Joao Cancelo... Parlen molt, ell parla molt.
Els filosòfons.
Amb aquests jugadors, i parlen molt de futbol, d'allò de, ostres, si hauries de per aquí, ostres, si juguessis per aquí, o si prova això, del seu encaix... No perquè estigui per sobre de Xavi, del que diu, però ells parlen molt. De l'encaix a l'equip, sobretot amb Joao Félix, parla molt perquè no està jugant, i ell li diu tranquil, sobretot l'actitud que han de tenir. I això ara em fa pensar en una imatge que vaig veure a Montjuïc i que m'han confirmat de l'últim partit, que ell va estar escalfant-se molta estona a la segona part, Joao Félix, i al final no entra a jugar. I ell s'escalfa, i quan veu que entra Oriol Romeu, és l'últim canvi que es fa, Joao Félix marxa, i abans d'entrar dins de la banqueta... mira cap a la llotja, aixeca el cap i fa aquest gest que té ell amb els braços que l'obre i fa una cara
a Deco.
I mira a Deco i li fa jo, què vols que faci? Uh-huh. Sí, com dient, i ara ho he fet tot, no? Ja, jo estic aquí escalfant i què? Bé, i Deco doncs moltes vegades creu segurament que Joao Félix hauria de tenir més minuts, però això ja depèn de Xavi, evidentment, del tècnic, però vaja, que ja està a sobre i que parla molt i que són els seus, no direm mimats, perquè el director esportiu seran tots, però...
Guardiola deia de Keita i Mascherano que eren les ninetes dels seus ulls, no?
Bé, doncs aquest seria el seu grupet. El seu grupet, que Vitor Roque també necessita molta tutoria últimament, perquè tampoc està jugant gaire. I a veure què passa amb Vitor Roque, Campos.
Deco ja està movent-se i sondejant possibilitats per trobar algun equip on pugui jugar cedit la pròxima temporada. Diria que la decisió al 100% no està presa. També crec que el més probable és que acabi marxant cedit. Difícil l'opció del traspàs. O sigui, que no compta per Xavi, és evident. Molt evident.
Traspàs és impossible.
Bé, no hi ha res impossible, però és improbable. Perquè...
serien pèrdues.
Qui te'l paga?
Clar que...
t'haurem de pagar molts diners.
Si un club que et paga el que vas invertir, segurament el traspassaran, però és que és difícil.
És difícil, sí.
Després d'aquests 6 mesos, un jugador tan jove, sense experiència real al futbol europeu, doncs sembla complicat. Mm. I l'opció que sembla més factible és la de la cessió. I Deco ja comença a parlar-ne i comença a sondejar possibles destinacions, possibles clubs on Vitor Roque caigui cedit la temporada vinent. I una d'aquestes opcions és la Unión Deportiva Las Palmas. Ah. Lliga espanyola, i la idea de Deco es basa perquè és un equip que té una idea de futbol amb García Pimienta, que en principi ha de seguir, que té punts en comú amb el Barça, i sobretot perquè a Las Palmas ha jugat cedit aquesta temporada el mexicà Julián Araujo, aquell que es tenia els cabells i apareixia a les celebracions de la Lliga la temporada passada, no? En principi ha de tornar. Mm. Doncs com la cessió del lateral dret mexicà d'Araujo ha anat més o menys bé a Las Palmas,
sí, home, sí.
Doncs Deco ha pensat que també potser seria un bon destí per Vitor Roque la temporada que ve perquè hi jugués cedit.
Ara és quan juga a Las Palmas la temporada que ve, s'infla a fer gols, eh? I diem, ostres...
Doncs mira, era més bo del que ens pensàvem.
No, llavors que torni al mercat d'hivern.
A Las Palmas no vam enviar-hi a Kevin Prince Boateng o hi havia jugat abans? Mm.
No, va anar-hi després.
Va anar-hi després del Barça.
Però no del Barça, no? Va anar directe després del Barça?
No. Jo crec que va jugar a Las Palmas, se'n va anar a Itàlia i llavors va venir aquí, que ja no
podia ni... Palmas.
O sigui, aquí explicaré una molt bona de Kevin Prince Boateng, que és un gòssip que com ha prescrit. Jo crec que no el vaig explicar amb pèls i senyals en aquell moment. Sí que potser amb el Garriga, a algun club de la mitjanit de l'època... vaig insinuar. Però...
estem parlant d'aquell jugador que va arribar al mercat d'hivern, sí, un jugador alemany, d'origen ganès.
Sí, jugava per Ghana, no?
Sí, el que té un altre germà, un Boateng, sí, central.
Germans només de pare, crec. Sí, sí.
Bé, i va acabar sent
un
fiasco de fitxatge.
Era un davanter molt espectacular, que havia fet alguna bona campanya a Las Palmas, que tenia un cert prestigi...
Amb Quique Setién.
Amb Quique Setién va venir.
D'entrenador.
No.
Entrenador a Las Palmas.
Las Palmas, d'acord. Sí, sí, aquí érem...
Amb Valverde
i
Murillo també, van arribar els dos.
Llavors, aquest tio havia jugat al Milan.
Sí.
I aquest tio tenia molt prestigi, no? Però aquí va arribar que expliquen els responsables de la recuperació, fisioterapeutes, algun d'aquells fisioterapeutes que quan s'estirava a la camilla pel tractament, el genoll no doblava del tot. No doblegava del tot. I el fisioterapeuta el tocava, intentava que guanyés flexibilitat i deia, frena, que això ja no dona per més.
I, molt bé.
Mentre era jugador al Barça, eh? Va estar mig any, no només?
Sí,
va ser un fiasco absolut.
I no doblegava el
genoll. No doblegava del tot.
Pensava que vas a parlar d'alguna cosa relacionada al sobrepès o què era? Aquesta bona miqueta...
Sí, però un moment, sense doblegar el genoll, passen les revisions mèdiques?
Aquella la va passar.
És com estrany, no? O sigui, tenia jo crec que mínim, no?
Tenia un representant...
Sí, croat.
Sí. Que havia portat també un albanès, Reimanai, no?
Ah, sí.
Ah, sí.
Que va acabar portant a Quique Setién.
Sí.
Ui, allà va haver-hi també un embolic.
Era un representant... Sí.
Ara buscarem.
Portava fitxatges una mica peculiars.
Eduardo Kriniar, era?
Ah, sí.
Que el truques, o què?
Imagina't,
tu t'acordes de la rodilla de... Ai, no meu. Bé, doncs ara pregunto per un altre nom, Xavi, concret de jugadors del Barça, però abans el Bernat sempre es fixa en coses curioses.
No, sí, no.
Llavors avui diu, mira, saps què passa? Què passa aquí?
No, perquè com que Xavi sempre es queixa que no el valorem i sempre se l'està criticant, la Lliga ha fet una votació per escollir el millor entrenador de la temporada, sota el pompós nom de la Liga Coach of the Season. Va? I vota la gent, voten els usuaris, voten els aficionats. I ha nominat a 5 candidats per ser escollit el millor entrenador de la Lliga. Els candidats són Ancelotti, normal,
campió.
Michel, normal.
Revelació.
Equip revelació, sí, sí. De molts anys.
I equip d'autor.
I equip d'autor.
Hauria de ser ell el millor entrenador de la Lliga.
I aquí ja comencem on pot haver la discussió. Ernesto Valverde ho ha fet bé amb l'Atlètic.
Ja hi ha partit, no?
La Copa, home, ha guanyat la Copa.
Marcelino. És veritat que va agafar el Villarreal, va agafar el Villarreal la jornada 14.
No, no posar a Europa,
Estava tocant el descens, l'ha pujat fins a la vuitena posició, tocant a llocs europeus.
Però no
ha
Europa.
Fet una recuperació amb el Villarreal, però vaja.
Tu recordes grans partits del Villarreal de Marcelino?
Bé, us el que una Montjuïc, no?
És veritat.
No.
I el cinquè candidat és Simeone.
Sí, que és una temporada discreta.
Sí. És a dir, fixeu-vos que hi ha l'entrenador del primer equip, l'entrenador del tercer classificat, ara mateix, bé, al moment que estem gravant aquest podcast, l'entrenador del quart i l'entrenador del cinquè.
Vols dir que n'han saltat un, eh?
L'entrenador del segon, que és Xavi, jo no dic que Xavi hagi de ser escollit el millor entrenador de la temporada, perquè
cinc...
segurament no ho és, però home, entre els cinc el podríem
posar,
no? Però
i quan s'han fet aquestes votacions ara? No tota la temporada?
Aquest dimecres va començar, aquest dimecres que estem gravant el podcast.
Sí, però qui els escull, aquests cinc entrenadors?
La Lliga,
Tebas.
Sí.
La Lliga, no els usuaris que anem
votant. No, els usuaris votaran d'aquests 5 el guanyador.
No ho havia entès. Pensava que això sortia de les votacions dels usuaris.
La Lliga ha presentat
aquests candidats.
Sí, sí. No sé sota quin criteri, però...
La teva...
Bé, és que fins i tot podries dir, perquè no, jo què sé, Baraja, que ha recuperat el València...
Millor temporada, o sigui, en relació a l'Atlètic de Madrid.
Però, home, jo crec que el pobre Xavi, que ha tingut una temporada difícil...
Saps si li dona valor, això?
Si Xavi li dona valor,
sí, no ho saps.
No sé si li dona valor, però jo crec considerar veure's que no és entre aquests 5 no agrada gaire.
Bé, però ja. Si saps que ho ha triat la Lliga, Tebas o Deva.
Sí, ja.
Però sí, tens raó. Bé, l'any que ve. L'any que ve, aviam si...
No només
entre
és entre els 5, sinó que és el favorit per guanyar.
Sí, és l'entrenador? No, és broma.
Seria bon senyal, eh?
Home,
home, el favorit, si està entre la primera i la segona posició, com a mínim. Xavi, què et deia? Un altre nom propi. Un altre central.
Ja, us en recordeu quan el Barça no podia fitxar centrals perquè no hi havia el mercat central?
Sí.
N'hi ha 6.
Ara en sobren, no?
Sí, sí.
I un d'ells, què passa?
Un d'ells, per mi, el més valorat, que és Ronald Araujo.
Què li passa?
No se sent molt estimat aquestes setmanes.
No se sent estimat.
No se sent molt estimat. A més, ell comença a notar que potser li obren la porta.
Ho està percebent, no?
Ho està olorant.
No es diu Sherlock Holmes, no?
No.
Però que, o sigui, ell està una mica amb la mosca.
Està immers en una negociació per renovar contracte, perquè ell van arribar a un acord amb ell fa 2 anys, igual que Pedri, que li van fer una renovació no amb uns números molt alts, i van dir, espera't que el club es recuperi, i llavors ho actualitzem. Llavors estem en aquest punt ara mateix. Hi ha un compromís. I Araujo té la sort que hi ha altres equips que li paguen molts calés. Cosa que Pedri no pot dir. Pedri no s'ha revaloritzat al nivell d'Araujo. Llavors, clar, el Barça li està fotent pressa perquè Araujo renovi i s'acabi el problema.
Però que l'oferta que li fan...
Però ell interpreta que tot això és relat perquè ell doncs hagi de marxar a un altre lloc on el valori més.
Ell no entén la renovació que li ha proposat al Barça.
Tot recordant, Laia, que Araujo és l'únic futbolista de la plantilla amb prou valor i amb prou poca amortització per deixar un ingrés en condicions.
Precisament per això està en el número 1 de la llista, si el Barça pot sortir a vendre
tot
al mercat.
Tot el que treguis per Araujo, ho ingresses com a net.
I ell comença a detectar doncs, que hi ha cert relat favorable a això, sobretot després de la cagada contra el PSG.
També és cert que ell ha parlat, o sigui, amb el Bayern ha parlat, vull dir, ell també s'ha mogut fa temps, ja fa uns mesos, vull dir que...
Escolta, abans que la veu ens trepitgi, agrair-li l'Albert Guasch del periòdico, el reportatge...
És veritat, volia començar i se m'ha passat perquè estàvem amb l'Aval, volia començar amb això.
Sobre Barça Reservat, fa una sèrie de reportatges sobre...
Jo he llegit, eh?
Doncs llegeix.
Passeu mal, eh?
Ah, doncs està molt bé, sí. És una nova manera d'informar del Barça, eh? The place to be.
Albert Guasch, el periòdico, fa un article al Barça Reservat que, Albert, t'ho agraïm molt, perquè ens agrada, no, clinc, ens agrada molt.
Metaperiodisme, eh?
Periodisme i, per periodistes.
Periodisme per periodistes. Recupereu aquest article al periòdico Albert Guas, que és el Barça Reservat, i ens fa il·lusió que ens hagi fet, i a més, doncs, mira, que si el llegiu també li farà il·lusió. I només, jo volia un apunt més de, que us he dit, de la Lliga, que us he explicat, que sempre us estic dient, som molt optimistes de l'1-1 que l'aconseguiran, doncs, confirmem aquest optimisme i sobretot tot això ve gràcies a una reunió que es va produir fa uns dies, potser el Xavi té control quan jo no me'n recordo, entre Alejandro Echevarría, que encara no havia sortit al Barça Reservat avui, Alejandro Echevarría,
director esportiu i president del Barça,
tot, omnipresent, i Javier Tebas. Té una bona relació.
Perdona, Alejandro Echevarría està interlocutant amb Javier Tebas en nom del Barça?
No només això.
Sí. Sí, sí.
Potser ben coincidit en alguna fundació.
No, no.
No, ho descarteu?
No.
Ho descartem.
Doncs fa anys, aquest,
Sí, fa
aquesta,
anys,
reunió, fa aquesta reunió va anar molt bé i allà van parlar, van trobar fórmules perquè coses que segurament computaven negativament al Barça computin o deixin de computar pel fair play i arribis a la norma 1-1.
Una cosa, no és la panacea això de la 1-1, eh?
No és tan complicat,
perquè
no?
Perquè has de seguir venent per poder inscriure.
Sí, no, clar.
Però si vens...
Pots fer-ho servir tot.
Correcte. És que si no...
Si no arribes a l'1-1, no tens res.
És que jo em nego a celebrar que... Oh, ha arribat a l'1-1 al Barça, perquè hi haurà gent que ho celebrarà.
No, perquè llavors
semblarà
que pugui venir Bernardo Silva.
No.
Doncs en aquesta reunió...
Has esgotat el temps del Barça Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.